Ràdio Maricel a cel obert.
El vam penjar fa dos o tres dies a la nostra web. És un petit vídeo, un vídeo que fa aproximadament uns 5 minuts, que és el Castell de Focs del Vinyet. Un Castell de Focs del Vinyet filmat des de una, doncs, des d'un d'aquests ginys que em sembla que es diu Optocopter, que s'alcen, ara ens ho explicarà en Pol, perquè el tenim aquí al costat, ara el saludem, i que doncs ens mostra una visió absolutament diferent i curiosíssima del desenvolupament d'un castell de focs. Però és que si se'n van a la web de l'empresa d'en Pol Pastecchi, veuran tota una sèrie de vídeos, tota una sèrie de muntatges espectaculars on surt des de la Sagrada Família fins a la punta, feta des d'aquests aparells. Pol Pastecchi, bon dia.
Hola, bon dia.
Teniu una empresa que es diu Dynamic Filming.
Correcte.
I que doncs us dediqueu a enregistrar des de l'aire doncs tot allò que us demanen.
Perfecte, sí senyor, l'has dit perfecte.
D'acord, doncs a partir d'aquí, com heu arrossat el nas, es diu Optocopter allò?
Bueno, l'Octo és amb 8 motors, l'Ex és amb 6 i el Quadri amb 4.
D'acord,
és a dir, depèn del nombre de motors. És diferent, o sigui,
oi? Això és
motor, sí.
Exacte, això és com geometria, oi? No té més...
Donarem més bé a multirotors.
D'acord, ja multirotors.
Així, multirotors, així entren tots.
Llavors un multirotor és un aparell que es controla des de baix, es controla radiocontrolat.
Correcte.
I aleshores s'alça normalment amb una càmera o de filmar o de fotografia, uh-huh, per fer imatges.
Això mateix, això és el que tenim, i les càmeres porten un petit capçal que autoestabilitza, uh-huh, o sigui que tenim unes imatges doncs, prou bones amb aquests aparells, està molt bé.
Una curiositat, les imatges que pren l'aparell les veieu des de baix?
Sí senyor,
ah,
sí, no, això és el que diuen FPV, uh-huh, First Personal View, sí, en anglès és molt xulo, però vol dir que estàs com volant en primera persona, que està a l'aparell a dalt, tu estàs a baix, però tens les imatges a la pantalla, o sigui, estàs com mirant a través de l'aparell. És molt divertit, està molt bé.
Per tant, hem de comptar aquí que teniu dos mandos, dos comandaments, un el de l'aparell perquè voli i un altre el del mateix aparell fotogràfic o la càmera de vídeo per...
Bueno, en el meu cas, un sol mando, però uh-huh, porto molts canals i tinc molts dits. O sigui que, uns dits tipulant...
És com tocar piano.
Sí, més o menys, no, però és fàcil, uh-huh, no és complicat, no, perquè només és un dit extra per pujar i baixar la càmera, perquè el resto ho fa l'aparell, i el bo d'avui dia és que tot aquest aparell el portem també amb GPS. O sigui que quan deixes anar els mandos es queda aquest a l'aire on te l'has deixat. I si hi ha qualsevol problema, interferència, el que sigui, que Déu no vulgui, però si això pot passar, pues el GPS s'ocupa de tornar l'aparell d'on t'has enlairat. Ell memoritza on arrenques motors i torna i aterra. Uh-huh. Dius, vale, ok, per això estem volant amb aquests aparells. Estan molt bé, molt bé.
D'acord. Són aparells molt cars, m'imagino.
Sí.
De 4, de 6 o de 8 motors, oi?
Sí, sigui el que sigui, si el tens complet, GPS i tot, doncs, bueno, van pujant. A veure, cada vegada més econòmics. Però, per exemple, el petit doncs, em va quasi als 3.000, amb càmeres, amb ràdio, amb tot el conjunt. Uh-huh. Hi ha uns aparells ara que han sortit ara al mercat per 600, sense la càmera, però 600 amb ràdio i tal, i el GPS. O sigui, que estan baixant molt ràpid. Quan vaig començar, era molt més.
Era molt més car.
Era molt més, o sigui, estan baixant molt ràpid.
Com és un aparell d'aquests? A veure, perquè ens entenguem. És un aparell que pot tenir, doncs, el que ens heu comentat, 4, 6, 8 motors... i que cada motor és independent dels altres, com funciona tot plegat?
Vale, anem correctes aquí, hi ha de 4 o més motors, i el que compres és la unitat que estabilitza l'aparell. Aquesta unitat el que fa, porta uns giròscops dintre i acceleròmetres, de més, no sé què més porten allà dintre, mm-hmm, que es poden programar, això sí, i el que fan és que cada motor, pues, si vols pujar, pues, els motors van tots a la vegada pues, per pujar cap amunt, si vas al davant, els del davant, els motors van més lents i els darrere més ràpids, llavors agafa un angle i comences a volar cap al davant. També té limitadors perquè no facis el tomb, o sigui, hi ha tot tipus de coses perquè sigui una cosa quasi no volar, sinó l'espitxo cap aquí, cap allà, s'aguanta, o sigui, ho fa fàcil. Aquesta electrònica fa verdaderament fàcil volar aquests aparells, està uh-huh, molt bé.
Sí. És a dir, és un circuit electrònic que ho controla tot.
Controla tot.
L'aparell amb què s'alimenta? Per què vola?
Bateries, bateries.
Bateries?
Moltes bateries.
No hi ha benzina, no hi ha olis?
No, d'això res, no. És bateria, són aquestes de lipo, que diem, polímero de litio, i, bueno, que aquestes bateries pues, em donen un temps de vol, segons la càrrega que portes, entre 4 minuts, i hi ha alguns que arriben fins a 20. No és qüestió de més bateria, més temps, perquè és més bateria també és més pes. O sigui, que és un pes que us mossega la cua. Has de buscar...
L'equilibri.
L'equilibri i de quan vols volar. O sigui, que ja m'agradaria tindre en aquest moment 30 minuts per fer els focs, però el que fem ens anem tornant amb els altres companys, bueno, pujo jo, filma tu, com baixo jo, puja l'altre.
D'acord.
Sí, som tota una colla, o sigui que ja no sols estic jo, sinó està, hi ha més gent, està l'Àlex del Xiringuito, estem tota la colla de Sitges aquí.
D'acord, uns quants que doncs us aneu tornant,
anem tornant
perquè anem el principal problema, pel que he entès d'aquests aparells, bàsicament és l'autonomia.
Autonomia i segons el que has de carregar. Ja dic, ara si anem a aquestes camaretes més petites, no sé si puc dir noms o tal,
sí, cap problema.
Tipus GoPro, que són
les GoPros, i tal, que són les que s'han popularitzat moltíssim, que la gent les porta a les bicicletes, etc.
Això mateix, pues amb aquestes pues, pots volar, pues, per exemple, 11 minuts.
Si ara fico, pesa molt poc.
Si ara fico el doble, el triple de pes, perquè és una càmera pues, ja amb lents o el que sigui, pues, el més segur és que baixi a 3 minuts o a 4. Aquí està la diferència.
L'autonomia depèn del pes del que transporta.
Sí, i és per això que després pues, direm, bueno, pues, agafaré un hexacòpter de 6 motors o un octo, perquè ja posem molt més pes en bateries per posar una càmera una miqueta més pesada. O sigui que tornem a tindre pues, 12 minuts, per exemple, de volar amb una càmera gran.
D'acord.
Pues ja està. Aquí venen les mides dels aparells. És pura càrrega.
Exacte. El que volíem preguntar era això. És a dir, de què depèn utilitzar un 4, 6, 8, 8 hèlices?
Càrrega i el temps de volar. I pressupost.
Amb més hèlices és més car,
òbviament. Més car, perquè... i si a més són grans, perquè clar, dintre d'un octo, no perquè siguin 8 motors, ha de ser gran, poden ser motors petits. I llavors agafes un octo amb motors molt més grans, i clar, te'n vas d'un preu d'un millor de 50 euros per motor a 300 i pico per motor. I això vol dir que són 8 motors, però ara necessites un regulador. El regulador està a mida del motor, o sigui que el preu també es dispara en la mateixa línia. L'electrònica de volar és la mateixa. O sigui, pots portar la mateixa capsa que porta els giroscops i tot això per estabilitzar. La ràdio teva és la mateixa, o sigui que portes un receptor perquè ha de rebre les teves ordres de la ràdio pues, per els comandaments, per volar, endavant, darrere, esquerra, dreta, girar i càmera. I portem a bord també un video sender, que és el que capta la càmera, pues, amb ones un video sender pues, cap a baix i ho veiem a la pantalla.
Correcte.
O sigui que aquesta porta la seva bateria també.
És com anar dalt de l'aparell, en aquest sentit.
Sí, sí, sí. Igual, però peus a terra.
Peus a terra.
Dir, peus a terra.
Que si cau cau ell sol, oi?
Això mateix.
És difícil de pilotar? Cal algun tipus de llicència especial? Com funciona
encara
tot plegat?
No. Aquí a Espanya encara és lliure. Sí? Hi ha altres països que ja comencen amb temes de llicències o de més. Sí que és recomanable pues, que estiguis a un club d'aeromodelisme i estigués federat, perquè dintre de la federació ara estan sortint les noves regles o el que sigui per al tema de multirotors. Hi ha molta gent que també ens diuen drons, però clar, un dron és el mateix, però ja estàs que pots volar amb un ordinador en comptes d'una ràdio.
D'acord.
Tens els waypoints i tot això vol dir que li pots programar un vol. Això no és el que tinc jo, es podria fer però no ho tinc. A mi el que m'agrada és volar jo l'aparell i ja està, o sigui, vaig a la meva ràdio, per això dic que són multirotors, és l'única petita diferència, però bueno, que es pot dir tot perquè avui dia està tot.
I la caixa de comandament per volar és complicada? Té molts botons? És molt...
Pots comprar el que vulguis. Pots comprar el que vulguis.
És un petit joystick? O com...
Portes dos joysticks.
Joysticks.
Portes dos, perquè són tres eixos de vol i pujar-baixa i potència, motors. Aquí ja necessites quatre canals. Si ara portes la càmera i la vols moure, doncs ja són cinc canals. Tal, ja està. O sigui, que jo amb 6 o 7 canals ja pots anar, però 7 canals normals. Jo porto una ràdio que és com un petit ordinador, és un combinat, perquè porto pues, 14 canals, perquè tinc moltes més coses ficada a la càmera. O sigui, tinc a la càmera que la puc moure amb delays, que es diu. O sigui, que jo puc tocar una palanqueta i la càmera va suau. I la gent diu, ui, que bé que voles, que ho fas. Pues no, ho fa el programa de la ràdio, però s'ha de programar.
Llavors,
quan més ràdio tinguis, més programació pots fer i més complet de tot. És una eina de treball. O sigui, que la ràdio és una eina.
Per tant, tot plegat entenc que és molt flexible. És tot programable.
Sí.
En el... en el moment que es programen canals de ràdio, doncs l'aparell entendrà més ordres a partir d'un comandament.
O aquests mateixos ordres de formes diferents. Dius, no, ara vull un vol més esportiu i més ràpid, doncs es pitxes un botó i tot la ràdio doncs, està fent que vagi més ràpid. Treus aquest botó i l'aparell entén que tot això ha de ser molt suau, que estem fent com un documental. I tu tens els mateixos mandos a la ràdio, però actuen d'una forma molt més suau. És com canviar, doncs, no sé, com un volant de cotxe que dius tinc nivell d'esport, que va molt dur i tal per fer esport, o el deixo molt suau per aparcar, és una cosa així.
Anava a dir, és fàcil d'aprendre això, perquè no deixa de ser molt curiós tot plegat.
Pues sí, això sí, no és com antigament els helicòpters tenies que entendre i ficar i vinga hores i tal, és que això vola sol. O sigui, sí, s'ha de programar correctament, això sí, però bueno, una vegada te l'han programat o ja ve de fàbrica programat, ja saps que és donar una miqueta de gas, comença a pujar, deixes d'anar al gas i es queda quiet. Com porten GPS i tot això, ja s'ocupa el GPS i tot de mantindre-ho al lloc. O sigui, que fantàstic. O sigui, no és que l'estiguis volant tu, l'estàs donant comandaments, digo, et vull aquí, vull allà, i es queden. O sigui, fantàstic. Està clar, molt fàcil.
Això és la diferència de l'aeromodelisme clàssic, que doncs, són aquells avionets que, clar, en el fons, cal tenir clars els conceptes del vent, d'alçar, de baixar, dels flaps, de no sé quantos, tot això, en principi...
I has de volar, que no tens una segona oportunitat. O sigui, correcte. Si estàs baixant malament, estàs baixant malament. En canvi, aquí no, aquí només ho baixes i el GPS el ficarà al punt. Ara, també pots volar, hi ha quadricòpters i coses d'aquestes, per fer 3D. 3D vol dir volar en tres dimensions, o sigui, que estan fent el boig, no porten GPS. Poden volar del revés, fer loopings, túnels, tot. Això ja és volar una altra vegada en aeromodelisme, però amb aquests aparells que no porten ni ales ni porten res.
Correcte. El que multiplica el risc de que es trobin amb el terra, oi?
Bueno, el terra sempre puja, no sé què em passa, però...
Sempre puja el terra.
Sí, el terra puja.
Clar, òbviament estem parlant d'aparells cars i aparells costosos. I clar, un aparell car costós penjat a... Quants metres poden pujar?
Per llei 300 metres.
Per llei 300 metres.
Sí, perquè 3 metres, però clar, jo a 300 metres un aparell d'aquests ja no ho veig. Ja no és que tingui ja més de 50, és que no, ni en 20 anys ho veuria.
Són petits.
I sembla una antena, jo està a dalt i no. O sigui que 300 metres és més que suficient. I la ràdio, sí.
Per llei, pel tema de l'aviació.
De l'aviació, sí. És a dir, aquí a Espanya però, són 300 metres, però quan estem volant estem a 50, estem a 80, o sigui, el Castell de Focs estaràs a 100, o sigui, i mira quina impressió d'alçada tens ja.
Per tenir un control visual, oi?
De
l'aparell. Per cert, quan feu Castell de Focs, per exemple, que és un vol nocturn, hi ha algun tipus d'element lumínic perquè el tingueu controlat? On està el...
No fa falta, però jo li fico llums perquè queda xulo.
Queda xulo.
I bueno, més que res, que si estàs un lloc fosc completament, doncs sàpiga on està. O sigui, una llumeta sempre va bé. Jo porto uns leds ahí de colors que la gent diu, mira, aquest és el pol, ja està allà dalt. Doncs ja està, portem això. També portem, no en tots els aparells, però el que es diu OSD, On Screen Data, que vol dir que és un altre aparell que també porta el seu giroscop i es dona l'alçada que estem, a quina velocitat estem anant, i tot això surt a la pantalla. O sigui que és informació molt completa, ens diu les bateries en quines condicions estan. O sigui, anem amb molta informació quan estàs volant aquests aparells, i mira que són petits, però...
Això no és un mòbil, no es pot quedar sense bateria mentre està volant.
No es pot quedar, no.
S'ha de baixar sempre abans que s'acabin les bateries.
Sí, però té un sistema de seguretat que si la bateria baixa no t'has adonat, baixen automàticament. Està
molt ben pensat, tot
plegat. Està molt ben pensat, sí.
Abans de començar li preguntava al Pol si ell tenia alguna cosa a veure amb aquell famós, es va parlar de dron, d'optocòpter, que havia passat per Festa Major. Ens ha dit que no.
No, ho sé, perquè tothom va trucar, Pol, què feies aquí, no sé què, i tal. Digo, no, que aquest no era el meu, això és un altre company que està aquí volant i tal. Jo sóc més partidari de volar amb menys gent, si pot ser. I ja està, no m'agrada tindre la gentada a sota.
Clar, és a dir, el problema entén, pel que ens heu comentat, és fer volar aquest aparell per sobre de massa caps.
Si aquesta gent no té per on sortir, pues a mi em dona respecte, més que res.
Correcte.
és això. I bueno, felicitats al que l'han fet i segur que molt xulo tot tal. Però ui, a mi em falta una miqueta de valor per això.
D'acord, perquè acostumeu a volar sempre en llocs que tingueu, diguem, el terra llis.
Això mateix, sí, que no n'hi hagi res a sota.
Si hi ha un aterratge d'emergència, com a mínim,
sí,
doncs que no
n'hi hagi res. Però quan estàvem fent els focs, pues, teníem tota la platja per naltros, vam fer altres llocs i ens deixen el camp de futbol o coses d'aquestes i tal. Només quan hi ha gent, és per una pel·li o algo que hi ha un guió que que saps on està l'aparell i tothom ho sap, i si la gent diu l'aparell no està on tindria que estar, ala, a córrer. Però bueno, que no és això, que no passa res, sempre estàs revisant i estàs mirant tot, o sea, però bueno, són coses que penses. Jo ja, com sóc una miqueta vell en tot això i he vist de tot, pues, dona respecte.
D'on us ve l'afició, Pol?
Ui, no sé, ja de petit el meu pare ja treballava a l'aeroport, sempre he vist avions i bueno, ja de molt petit. I després ja vaig començar amb el vol circular, que és lo típic, i després ja...
Vol circular?
Sí, els avions amb cable. No tens mando, no tens res, o sigui que fiques en marxa un avió, està enganxat de dos cables amb una maneta que quan inclines o tires la muñeca cap amunt, l'estabilitzador fa que pugi l'avió o que baixi, i ja està, i vas fent nyau, 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 girs sobre ti mateix.
D'acord.
Encara n'hi ha, encara es fa, hi ha unes competicions mundials i tals molt heavies en això i unes acrobàcies, i hi ha gent que ho domina, que és una passada, més complicat que el radiocontrol, t'ho dic jo, perquè això va molt ràpid i només tens dos cables. O sigui, sembla senzill, però els que el volen i fent acrobàcies, xapó, molt bé.
Després hi ha el radiocontrol, òbviament.
Després vaig entrar al radiocontrol, vaig començar, em sembla que tenia 14 o no, cosa així, amb el radiocontrol, i després vaig veure... un helicòpter, oi, això tira molt, i en aquella època ni giroscops ni res, o sigui, era una ferreteria amb un motor enganxat i a volar, i clar, també m'agradava l'afició de la fotografia.
Anava a dir, es volava a ull llavors amb aquests helicòpters, no?
Sí.
Absolutament a ull.
A ull, sí.
I un helicòpter no deixa de ser, clar, un sistema de rotors
cada eix. En aquella època era molt complicat, els d'ara han canviat molt. Sí. Clar, ja vinc d'una època una miqueta complicada per tot això.
L'experiència és un grau, oi?
També. Gràcies, m'has fet quedar bé. I bueno, és això, el tema d'helicòpters i el tema de la fotografia, un dia, mira, digo, ala, us enganxo. Vaig ficar la càmera a l'helicòpter i, bueno, va començar a sortir coses en la fotografia, amb unes vibracions que no vegis, molt de fum i tal, però bueno, fa 30 i pico d'anys era, hola, que xulo. I bueno,
sí,
ja no vaig parar.
Era una manera més, o una manera més econòmica de poder fer fotografia aèria?
No ho feies per l'economia, ho feies perquè era un repte.
Fer fotos
de ningú, anem a fer fotos i a veure què hi ha. O sigui, perquè jo sóc operador de càmera de la Cineflex, o sigui, jo estic volant en helicòpters de veritat. O sigui, si fos la competència, doncs me quedaria sense feina. Que jo estic allà dalt també fent filmacions. Van començar aquí a Catalunya des de l'aire, va ser el primer programa que vam editar i tal. O sigui, que... també continuo amb això, que m'agrada. O sigui, que són dos mons diferents, o sigui, no es fan competència ni nosa ni res, és molt diferent. Qualitat, tipus de vol, alçades, la velocitat per arribar als llocs, he fet la Sagrada Família, l'he fet per dintre i l'he fet per fora.
Però la Sagrada Família per dintre amb un helicòpter no la podríeu fer?
No, per això, que amb aquests petits ho puc fer per dintre. Aquestes imatges són de la Sagrada Família, aquestes no les tinc, m'han donat permís per ficar els 30 segons que tinc de l'exterior, però les que són xulíssimes són de les de l'interior, i les vam fer amb diferents aparells, diferents càmeres, fent moltes proves cada matinada, i guapo, o sigui que quan ho
facin ells... Abans dels japonesos entràveu a la Sagrada Família cada matinada?
No, quasi no, ja estan allà, ja estan allà. Com s'ho fan, que ja estan tots esperant a la porta.
Matinen.
Sí, a les 6 del matí ja hi ha algú per allà, no? No, increïble. No, a la gent l'agrada molt la Sagrada Família, és un icono de Barcelona, d'Espanya.
De fet, teniu els vídeos o algun dels vídeos d'aquests de la Sagrada Família, com ens heu comentat, a la vostra web també.
Sí, només l'exterior. L'interior, ja dic, que pertany a la productora que ens va cridar per fer això, o sigui que això és respecte. O sigui que, i el dia que em digui, vale, ja puedes montar algo que ja l'hem publicat, vale, pues ja ficarem algo. Pues és maquíssim la Sagrada Família de dintre, i quan està sortint el sol a través dels vidres i els culs, bueno, és igual. Ja se'm va al cap, ja. Molt guapo.
Aleshores, per tant, sou operador de càmera, i us dediqueu precisament a filmar des d'helicòpters, com ens heu comentat, però a part, diguem, heu transformat també aquesta afició vostra a l'aeromodelisme doncs en una petita empresa.
Sí, això...
Es pot dir així?
No es pot dir, sí. Ja dic, una colla d'amics i anem fent, sí, és això.
Qui us crida?
Tothom. sembla mentida, però hi ha molta gent que l'agrada la idea aquesta. O sigui, que quan veuen una web i tal, doncs mira, que si una foto a la meva casa, que si l'altra una concentració de 4x4 i tal, productores que vol un seguiment d'un cotxe o el que sigui, que volen estar molt a prop i has de volar al costat, coses aquestes. O sigui, hi ha de tot, o sigui, des de particulars a productores, coses de cinema, hi ha de tot, hi ha de tot.
O sigui, és a dir, que
hi ha de tot i hi ha per tothom.
Teniu mercat per poder, és a dir, va des dels cotxes fins a pel·lícules,
pel·lícules de vampirs, i han fet un parell també, amb 3D, que ja portem la càmera de 3D també.
Ah, correcte, sí, és el vampir, sí, volant, oi?
També, bueno, o l'espíritu, o el que sigui.
Sí.
El que faci falta, el que digui el guió, si es pot fer, pues ho fem i ja està. I per això també fem el tema del Fox, perquè queda molt, no sé, és molt plàstic, molt artístic també. Uh-huh. Hem fet tema de regates, i hi ha altres amics que han fet aquí els surferos, hem fet skates, hi ha de tot. O sigui, no solament és dir, estic més alt i alçada, no, és que també pots volar a l'alçada normal d'una persona i vas al darrere d'ell o al davant d'ell, o les bicicletes que van seguint.
Va donar la sensació de traveling, no?
Sí, és un traveling sense tindre que muntar tot el sistema de traveling. Uh-huh. Però com sempre, pues, un guió ha d'estar tot, pues, despejadito, que dic jo...
Tot i que també munteu tirolines.
Sí, també.
Hem vist a la web.
Ah, això mateix. Uh-huh. Pues ja està, 200 metres de cable, càmera gran, també a radiocontrol, mateix sistema de pantalla i demés, però clar, estàs amb un cable, o sigui que ja saps que es queda.
No pot caure, i l'eix ja el teniu fet.
Ja està, ja es fixa. Uh-huh. O sigui que ja pot fer vent, ja pot desentar de sota, el que sigui. O sigui, per mi això és ideal, o sigui, uh-huh, és perfecte, és un altre tema.
Les imatges que en surten de tot plegat, i especialment si es fa fotografia i també si es fa vídeo, són imatges molt estables. Això és gràcies a la capacitat que té l'aparell de mantenir-se quiet, o és també a la capacitat que tenen les òptiques i les càmeres, doncs, d'estabilitzar correctament i d'evitar aquestes vibracions? Com...
En principi és de l'aparell, ara, perquè les càmeres que utilitzo jo no porten autoestabilització, o sigui, uh-huh, ho porta l'aparell. Llavors, té que veure amb la programació d'aquest aparell, la velocitat de correcció que li dones tu a través del PC, que pots canviar velocitats, potències i recorreguts, sobretot qualitat d'hèlices, de motors i de més, que la resposta sigui bona i les hèlices que estiguin equilibrades, que no entrin vibracions. I després tens el gimbal, que diem, que és el cap que aguanta la càmera, que és el que té els dos eixos per girar esquerra, dreta i amunt i avall de la càmera. Uh-huh. Però no perquè el giris tu, sinó quan es mou l'aparell té com un compàs que manté la càmera sempre a la mateixa,
compensa
horitzó,
la vibració del,
sí,
de
la càmera. O sigui, que l'aparell es pot moure esquerra dreta amb una inclinació millor de 45 graus, però en canvi la càmera encara està amb el mateix horitzó que abans. O sigui, que,
com si no s'hagués mogut.
Com si no s'hagués mogut. O sigui, que tot és l'electrònica i la qualitat d'aquestes peces.
Per tant, és un circuit electrònic que ho controla, mm-hmm, absolutament tot, un petit, sí, cervell electrònic, mm-hmm, que controla tot l'aparell.
En aquest cas jo porto dos, un independent per la càmera i un altre per l'aparell. Els tinc, mm-hmm, dividits. Antigament mentre us portava junts, però era una miqueta més lent, i dic, bueno, doncs ja està, que processin més ràpid, per separat, cadascú el seu, a bord, i no, i el resultat és fantàstic.
Per què veu filmar els castells de focs, posem per cas?
Perquè són macos.
No és perquè ho demanés ningú?
No, aquest del vinyet, doncs,
per exemple,
vaig passar per el davant, dic, ai, va, aquesta nit hi ha focs, no sé què, doncs vaig muntar tota la moto i vaig tornar i, bueno, i a volar des d'un punt que, doncs, estava, doncs, una miqueta més allunyat. Uh-huh. I bueno, que hi ha molta gent que millor no pot anar a veure'ls o tindre aquest punt de vista diferent, tal, és perquè el disfrutin tots, per això els fico a la web i estan oberts per tothom, que es puguin veure, ja està. Uh-huh. M'agrada compartir totes aquestes coses.
D'acord, és a dir, mera, en aquest cas no eren un encàrrec ni res, sinó simplement mera curiositat personal de veure-ho i, uh-huh, i doncs de, també d'oferir-ho.
Uh-huh. Correcte.
Perquè els castells de foc són molt, és un aspecte molt estètic també, de, uh-huh, i clar, sempre el veiem des del mateix punt de vista, és a dir, amb el coll alçat.
I aquí es ven, doncs mira, des del davant. Uh-huh. Ara me'n van trucar des de pirotècnia igual, uh-huh, per fer, doncs, més gravacions i demés, que és per això també hem fet el de Sitges i tenien tot el lloc al davant, doncs, per naltros, per volar. Van també, bueno, fem els de Vilanova, però els de Vilanova em van ficar dintre dels focs. O sigui, ells tenen la taula i on estava la taula d'ells de controlar els focs, doncs me'n vaig enlaire jo, i això sembla una guerra més que... O sigui, els focs per tot arreu de l'aparell. O sigui, molt molt interessant tècnicament, però no va quedar ay, oh, qué bonito los fuegos, no, perquè estava dintre massa a prop. Però bueno, per això s'ha de fer proves i el de Vinyet pues, era més lluny, el de Sitges el tenim molt guapo, o quan ho faci.
Des d'on el veu fer, el de Sitges?
Del segon espigó, del Xiringuito, al costat del Xiringuito. Tothom coneix el Xiringuito, pues,
sí, que potser és el punt de vista més bo.
Sí, pues, del Xiringuito cap al davant, la platja estava tancada, o sigui, estava jo a la fila zero. Tot per mi, ala, que guapo.
D'acord.
Privilegio total, o sigui, no hi havia ningú, tota la platja, i estava volant pues, també amb un altre company, amb l'Àlex, faltava un altre que era el Pere, que es va quedar estancat al terramar, diu, m'he quedat massa lluny. Bueno, és igual, ja dic, estem tota una colla i ens emputem tots. I...
Llavors pujava un, pujava l'altre, i d'aquesta manera, i aquest vídeo el veurem algun dia?
Això ja depèn de la pirotècnia igual, però estan treballant tant que ens estan a tot arreu que igual em truquen avui i diuen, bueno, pues fica'l tu i ja està, ja farem alguna cosa, si no ja muntaran ells, o sigui, estic a l'espera.
Aquest sí que va ser encàrrec, a diferència del del Vinyet, el del Castell de Focs de Sitges també sí que va ser un encàrrec.
Sí, per això no he ficat res, perquè és el d'abans, no? Ja no són les meves imatges, ja pertany al senyor Xavier Galant.
Tornant en els aparells, necessiten molt manteniment aquests aparells?
No, perquè no n'hi ha tanta mecànica com un helicòpter i tal, o sigui, depèn amb què el compares, o sigui, si ho compares amb helicòpters de radiocontrol i tal, no necessiten res. Ara, jo després de cada volada i tal, pues sí, es mira una miqueta que tot el xassi estigui bé, els amortidors dels motors que estiguin tots en condicions, les hèlices, que estigui tot net i ja està. Tema d'electrònica, el passes per l'ordinador i fas un testing per veure que tots els canals i tot i tal estan recorreguts correctes i demés, i ja està, o sigui que és molt fàcil. I si hi ha alguna cosa que dius, oh, pues mira, aquesta gometa que aguanta el motor pues té una ratlleta i tal, pues la treus, canvies i ja està. No? És mínim. Canvies helicòpters, pues que si el motor, que no sé què, l'embragatge, els eixos, tots els coixiners, pateix molt amb motors d'explosió i demés, i s'ha de mirar molt tot. Però en canvi això en comparació...
L'únic que els helicòpters tenen molta més autonomia, no tenen aquests 3-10...
Bueno, quasi sempre els helicòpters estan fets per 10 minuts.
10 minuts, igual.
Perquè és el que dura en competició. O sigui, tu quan estàs competint i tal, doncs tens un dipòsit amb un petit extra que fan 12 minuts, o sigui que tens 2 minuts per arrencar, escalfar i tant l'aire, i després ja tens 10 minuts justos, que si et passes baixen punts, i si no arribes també baixen punts. O sigui, has de fer-ho totes les curvaces en 10. Ara, si tens un de benzina i li fiques ara un dipòsit gran, doncs, bueno, clar, estic 45 minuts.
Aguantarà el que aguanti.
Fent soroll allà dalt, i, bueno, doncs, vale.
Sí, però clar, tampoc té més gràcia, però tampoc el pots allunyar més lluny del que t'arribi la vista.
Bueno, jo també el portava en pantalla. O sigui, els últims helicòpters i el de benzina, doncs, també a través de pantalla per tindre l'angle correcte del que estàs enfocant i de més. I ja està. Però sí, era diferent. És soroll, és el rotor, doncs, dona més respecte, és diferent, ara que el comparo, perquè quan no hi havia res era, uah, helicòpters, encara els tinc, però ja un dia pues, els canviaré, ficaré una maqueta i a la concurso de maquetes i ja està, ja no faré més filmacions amb helicòpters de benzina, ara ja tot elèctric.
En qualsevol gent que vola, el moment més crític de tots és el d'aterrar.
O sigui, digue, aterra sol. Si no ho tens clar, apagues la ràdio i baixa sol. I baixa super suau, o sigui, ja dic, va tenir el GPS, o sigui que no t'has de preocupar d'això. Això amb avions sí, perquè has de fer l'aproximació, necessites una pista, d'on ve el vent i tal, però aquí encara que sopli i tal, ja dic, el GPS el guarda i tal. Si no portes GPS, són molt fàcils de volar també, perquè tot està estabilitzat, o sigui, el GPS el que fa és que estigui al mateix punt, i sense el GPS ja portes tot a bord perquè estigui nivellat. O sigui que només has de canviar potència perquè vagi baixant i ja està. No, de veritat que és fàcil aquests aparells.
Són molt grans? El de 4, el de 6, el de 8? Són...
Bueno, els grans, un metre de diàmetre, més o menys.
El més gran, un metre de diàmetre?
No, hi ha més grans. Hi ha un que ja... tens un pilot a bord, o sigui, se l'ha fet tan gran que s'ha posat a sobre. I també està el vídeo a YouTube, o sigui, que ja no sé quants metres farà aquest, i bueno, porta molts motors, o sigui, no porta 8, no, porta molts més, i bastant grossos.
El pes d'un pilot és més que una càmera.
Sí, i està a sobre, o sigui, que animalades ja n'hi ha, però...
Lo normal.
Dintre de lo normal, els grossos serien 1,10 m, 1,20 m, i una càrrega, ara estan arribant als 25 quilos com cosa normal, que dius, ai va, déu-n'hi-do, 25 quilos de càrrega ja és molt, molt, moltíssim. Jo estic amb carregats d'un quilo, un quilo i mig, o sigui, molt més petits, i el diàmetre és de 90, o sigui que no canvia tant. El que passa és que el diàmetre, el que poses a més d'un metro, cap motors més grans, amb hèlices bastant més grans, ja te'n vas a 17 o 18 polzades d'hèlice, jo estic amb 11, 12, o sigui, tot això és àrea de treball de cada hèlice per levantar tot aquest pes, no?
Què us agradaria filmar o on us agradaria enlairar-vos que no ho heu fet?
Uau, bona pregunta. És que m'agrada tot. O sigui, tant la punta de Sitges... O
la punta la teniu, també la teniu,
sí,
a web.
Sí, la tinc, eh? Això, sí, però la punta la vaig filmar amb helicòpter fa uns 30 anys.
Déu-n'hi-do.
Fa uns 30 anys. I, ui, han passat 30 anys fins que l'he tornat a fer. O sigui que, uau, increïble. M'encanta, és que és preciós. Ara, coses que m'agradaria, no sé, és que cada dia surt algo diferent, vas mirant i, bueno, que si el Canyon del Colorado, doncs pues no ho sé, però bueno.
Pues llavors cal prendre el trasto cap allà, oi?
Sí, però no, hi ha coses precioses per aquí, és que és tot, no sé, no us ho sabria dir ara, no tinc cap preferència, o sigui, ja el que estic fent ara és el que m'agrada.
Uh-huh. Aquests aparells d'on surten? On els fabriquen, on els venen?
Ara hi ha a tot arreu,
sí.
Perquè tot això, com sempre, comença militar, després hi ha una altra versió, després van bé tres enginyers que van fer el tema del software i tot això obert a internet, o sigui, un sistema pues, obert, que van començar amb l'Arduino i tal, o sigui que tothom podia agafar i comprar plaques i començar a muntar i tot, i és que tot això ha anat molt ràpid, i ara ja totes les empreses ja et donen a... el firmware amb el hardware i tot ja, pues, tot fet.
Tot
i ara
pues,
ja comencen a haver pues, ja marques, ara ja tenim marques, que si DJI, que si Markiocopter, que si Phantom, que si... Hi ha moltes, o sigui, ja sembla concessionari de cotxes, no? Entres i quin vols, sí, quin color.
No és un tema específic d'una marca, sinó que
ja està tothom,
s'han
obert.
Creat moltes, sí. Moltes empreses, totes a fora, no? O n'hi ha alguna d'espanyola?
No, hi ha una espanyola, sí? Boníssima, sí, estan aquí els de Quaternium, que estan a València, que justament de l'aparell que tinc, que estic disfrutant, resultant més és el d'ells, que és el quadrimotor, i ara fan també pues, el gimbal, tot a uns preus superbons, o sigui, el gimbal 199 euros, o sigui, quan ho compares amb el DJI per 500, i això està fet a València, i és perfecte, pues, ole, chapeau, Espanya. I està aquí a València. Fantàstic.
200 euros, un gimbal?
Què
és un gimbal?
El gimbal és on fiques la càmera que queda estabilitzada.
D'acord.
I ara aquest gimbal l'has d'enganxar
adaptar l'aparell.
Pues, a l'aparell. I ells fan l'aparell, que en el seu cas es diu Speedex, o sigui, que és una parella amb quatre motors, i ja t'ho fan tot complet, motors, hèlices, l'electrònica i tal, tu fiques el teu receptor, fiques la GoPro amb aquest gimbal, el gimbal va amb el suport d'aquest aparell, ja estàs complet. Ja.
I a part has de tenir també el transmissor o no?
La teva ràdio,
que sí. Això va a part.
Això va a part, sí. O sigui, que afegeixes la teva ràdio i el receptor per fer volar l'aparell, que és el mateix que en qualsevol aparell de radiocontrol.
Això perquè la gent ens entengui, això és com el modelisme de trens, tu pots tenir el controlador més bo més econòmic, és igual, tu
sí.
te'l pots canviar i aleshores els trens l'entendran igual, el que passa és que...
Correcte.
Clar, com més complet, doncs més coses podràs fer, bàsicament.
Això
és això.
Mateix,
doncs,
és clar, això.
L'aparell per controlar pot ser sempre el mateix o pot ser un aparell més bo, però al final sempre s'acabarà entenent amb l'aparell que vola.
És la part principal. És on manes tu. O sigui, tu tens la teva eina de treball, que és la ràdio, el radiocontrol, i aquest radiocontrol pues, necessita el receptor a l'aparell que hi fiquis, sigui un velé, sigui un quadricòpter, sigui un cotxe... el que facis, o sigui, ja va el receptor i tu tens pues, X canals amb X mescles i ja està, cada cosa pues, clar, si tens un cotxe és esquerra, dreta i al davant i freno o a davant i a darrere, o sigui, ja amb dos o tres canals ja funciones, o sigui, no necessites 14 canals. Ara, estàs fent un camió i porta llums i sonorització, que el remol, que no sé què, pues, 14 canals i fas curt.
D'acord. Sou molts aquí a Sitges amb aquesta afició?
Sí. Sí, sí, hi ha molta gent. No els tinc comptats perquè no n'hi ha un club encara de multirotors, que això l'estem pensant de a veure si podem fer un club de números multirotors per saber quants som. perquè hi ha el club d'aeromodelisme que està aquí a Terreny de Sant Pere, que és el
sí,
club de Sitges,
allà on sempre volen, exacte.
Sí, allà on ja som uns quants allà, que una miqueta pues, de tot arreu, perquè hi ha gent de Barcelona, de Vilanova, i tal, hi ha uns quants, però que hi ha molts més que no estan al club.
El fet que hi hagi gent que porti avions, hi ha gent que porti helicòpters, hi ha gent que porti multirotors, fa que, diguem, que cadascú s'especialitzi en coses diferents i cadascú té el
una
seu...
Una miqueta, sí. Una miqueta. Hi ha els que tenen de tot, bueno, ja tens una botiga o tens de tot, però sempre hi ha una tendència, no? O sigui, tens un que a mi li agraden només les turbines elèctriques. Doncs pues estan avions de turbina, i dius, hola, pues, yeah. Hi ha altres que estan en maquetes, els altres estan en 3D, els altres estan en competició total, no? Allò que venga disciplina, no?, a l'hora de volar. Hi ha de tot al camp de vol. Hi ha moltes, moltes categories, estils i de més. Quasi tothom ha provat una miqueta de tot, però sempre hi ha una vertiente, com es diu?
Vessant.
Sempre hi ha una vessant que tira més, no?
Però en qualsevol cas, diguem, la vessant més espectacular, probablement la que ha aparegut més cap al final, o més propers al nostre moment, però també la que necessita de menys coneixements tècnics, és la del multirotor, no?
Menys coneixements, sí, dintre de lo que és volar, però
bueno, compres i vola, no?
Compres i voles, però també hi ha aquests helicòpters elèctrics petits, contrarotatoris, que també porten giroscos i porten de tot, i no has de fer res, o sigui, és donar gas i ja estan volant, o sigui, i és un helicòpter. Però clar, un helicòpter és diferent, és tipus coaxial, de més, que clar, vist des de fora tu veus el mateix, però de dintre és diferent, no vola sol. En canvi agafes un helicòpter... A veure, que és un helicòpter, o sigui, que funciona igual que el de veritat, i aquest sí, aquesta ja necessites hores i nocions per volar. O sigui, que avui dia tot el que porti electrònica i tal, pues, vola sol.
Perquè és l'electrònica la que supleix la capacitat humana a l'hora de fer tots aquests càlculs que es necessiten. Per fer volar avions o per fer volar helicòpters, sí que es necessita algun tipus de llicència o tampoc?
A veure, hi ha diferents estils i mides que estan els park flyers, o sigui, que pots volar en un parc, o sigui, pots comprar l'helicòpter...
Com el de Sant Pere de Ribes?
O... Un parc sí. Flyer, o sigui, no diu res. O sigui, un parc públic, gent, ja pots volar.
D'acord.
Ja pots volar. Ara, te'n vas a alguna miqueta més gran o el que sigui, és recomanable, que és el que fica en la botiga o el que sigui, dirà, pues mira, vés a un camp de vol, que hi ha X camps de vols, se fa soci, sempre hi ha algú que t'ensenyarà, o hi ha una miqueta d'escola, comences a practicar, fas més amics, vas quedant i no estàs sol, i ja està. Això és la part recomanable, que estiguis en un camp amb més gent i és més divertit. Però és el que dic, si compres un d'aquests petits i és un park flyer, pues ja ho diu el nom, pues vas al parc i ja volar.
I el fas volar.
Però clar, aquestes són ràdios que potser a 50 metres ja no arriben, mentre que els que són de radiocontrol, diguem, seriós, són 1.000 metres de cobertura per part de la ràdio. I tu estàs volant a 100 i pico de metres, o sigui que vas molt segur, molt holgat en aquesta qüestió, no? És això.
Però en qualsevol cas, sempre, en aquests que no tenen els giròscops i que no tenen els GPS, etc, sempre es necessita uns certs coneixements d'aeronàutica, perquè si no, no...
Un mínim, o practicar, o que algú t'ajudi al principi.
Assessorament, òbviament, sí. No cal un títol de pilot, oi? Però...
No, perquè és com conduir un cotxe. Hi ha gent que condueix el cotxe i encara no sap on està el motor i condueix molt bé. Pues això és el mateix, és pràctica. Ara, que t'hi vols ficar una guieta més i dius, no, vull saber com funciona, el vull programar, vull canviar, pues bueno, si t'agrada, no acabes mai. Ja dic, porto més de 30 anys i encara no he acabat jo.
Quantes màquines tens?
Pues no ho sé.
Déu-n'hi-do, això són unes quantes.
Sí, és que hi ha de tot, i com fabrico jo també, doncs no ho sé. Multirotors grans, hi ha un parell, les espides hi ha un altre parell, estic fent una altra ara plegable i tal per transportar, és... Tinc com l'habitació a casa, que és un petit taller, i vaig fent, tinc els helicòpters grossos que vaig treballar, tinc els helicòpters de competició, tinc els de... No sé, m'he ficat en tot, o sigui, que després de tants anys pues ja està tot a casa.
Cal ser una mica manetes, de tota manera, no? per portar tots aquests aparells.
Quan t'agrada, automàticament ja ho ets, ja entra tot això.
Perquè quan el compres no l'has de muntar tu, no? Ja et ve muntat.
No, jo compro sense muntar.
Tu el compres sense muntar i el muntes?
Sí, a mi m'agrada, o sigui, a mi m'agrada la part de muntatge i tal, però els avions i tot avui dia és ready to fly, que diuen, o sigui, uh-huh. I esto és per volar.
Per volar.
I ja està, o sigui, que avui dia va molt ràpid. Però fa 30 anys o més, abans de començar jo, pues, l'època del meu pare, pues, sí, era buscar fusta, la serreta, raca, tallar totes les peces.
Allò, l'aeromodelisme clàssic, sí, tot aquell...
Sí, el meu pare és el clàssic. Ell és el clàssic.
Fins i tot es venien allò per fascicles, a vegades, oi?
Sí, sí, o sea, uh-huh. Para ti ara 88, uh-huh. I va veure això dels drons, no sé què, em vaig ficar i ara està volant. Està volant drons, o sea, és un clàssic, però està volant drons. Té el seu, o sea, ell té el seu en la seva camareta i tal, i bueno, al jardí de casa, ping, però té el petit, uh-huh. I està volant, i té 88. O sea, que ja dic, és fàcil.
És fàcil.
Sí, és fàcil, uh-huh. és amigable el que hi ha ara, és uh-huh. fàcil de portar.
Déu-n'hi-do. Per tant, en Pol doncs, té aquesta petita empresa, tot i que no és la seva activitat professional principal, que és... Sí,
sí,
ho és,
sí, sí, sí,
ho
és. Sí, en aquest moment sí.
Ara mateix sí que ho és, doncs ja està, és que sí, m'he entès al revés.
La que tira ara és això. Sí. Uh-huh,
que és Dynamic Filming, poden buscar-ho a la web dynamicfilming.com.
Correcte.
Que, on podran veure doncs, tant algunes d'aquestes propostes que li arriben d'empreses, de vídeos, de muntatges, com també algunes d'aquestes que fa doncs, bàsicament per esbarjo personal, entre ells aquest castell de focs del Vinyet, que ens va cridar molt l'atenció, que es va penjar l'altre dia, també el castell de focs de Sant Pere de Ribes d'aquest any, mm-hmm. O sigui que ja... I doncs, el que ens comenta també té el castell de focs de Sitges, però de moment, com era un encàrrec, doncs està en mans de l'empresa, i si després doncs, amb el temps, com el tema de la Sagrada Família, es desenvolupa o li deixen, doncs penjarà també alguns minuts en aquesta web. Pol Pastegui, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Molt bona feina, molt interessant tot plegat, i sort en el futur.
Moltes gràcies.
I a tots vostès, doncs ho deixem aquí. Ja hem vist, hem parlat una miqueta d'avionets petits. Com dèiem, 5 minuts, notícies amb la xarxa i després més coses. Fins ara.